Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no considera que el pla de finançament reclamat per Catalunya, res més coneixes, l'avançament electoral sigui suficient. Que l'objectiu final és la independència, ho saben tots els que volen escoltar. Per això, després de reclamar la recaptació del 100% dels impostos i de conèixer que veus expertes denuncien els riscos per la igualtat i l'equilibri fiscal, s'ha llançat a anunciar ja el pas següent. És veritat que Aragonès competeix amb el fugit Puigdemont, però tots dos coincideixen en la seva única agenda política, la independència de Catalunya. Això mai hi renunciaran i mai hi han renunciat. Aragonès diu ara que amb la Constitució espanyola a la mà es podia convocar un referèndum pactat amb l'Estat. De fet, ho diu el que és o hauria de ser el màxim representant de l'Estat a Catalunya, fixi's bé. Si l'anunci és greu per l'amenaça que porta implícita, no ho és menys que ho faci un president autonòmic, que ho és de tots els catalans, inclosos els no independentistes. L'ús de les institucions per a fins particulars ideològics i la despesa pública informes que avalen les tesis independentistes s'ha convertit, podríem dir, en un vici, en un molt mal vici. Res de nou sota el sol després de 7 llargs anys durant els quals l'Estat ha intentat, des de la proporcionalitat, neutralitzar les pretensions independentistes. Mentre Sánchez s'esforça a demostrar que l'independentisme ha entrat a la via de la reconciliació i també de la Constitució, Aragonès li ha recordat que tot és qüestió de voluntat política i si coses que abans semblaven impossibles, com l'amnistia o els indults, doncs ja són una realitat, perquè no també ho pot ser el referèndum. Això és de pura lògica, perquè Pedro Sánchez fingeix hores d'ara no entendre o no voler entendre-ho. Bona tarda, sóc Carlos Losada i com cada dia a aquesta hora en companyia avui de la Mar Puerto. Mar, molt bona tarda.
Bona tarda.
Repassarem ara notícies que són d'interès i d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Comencem explicant que l'Ajuntament de Barcelona ha autoritzat el Barça a treballar en les obres del Camp Nou fins a la mitjanit i els dissabtes. Entre les 8 i les 12 del vespre, però només es podran fer treballs interiors que no requereixin d'ús de maquinària que pugui produir molèsties del soroll, així com tampoc es podrà produir contaminació lumínica per molestar i que molesti els veïns. I en transport, expliquem que Renfe invertirà més de 2,35 milions d'euros en la millora de l'estació del Clot de Barcelona. L'operadora licita les obres que contemplen instal·lar nova il·luminació i remodelar la instal·lació elèctrica. També hi haurà canvis en el vestíbul, andanes i taquilles i milloraran l'accessibilitat del recinte. I també informem que un grup de 69 bolivians sense un visat vàlid per entrar a l'espai Schengen està retingut en un creuer al port de Barcelona. El Ministeri d'Exteriors de Bolívia està treballant amb les autoritats espanyoles, el consulat i l'empresa de creuers per atendre el cas. I la Policia Nacional ha expulsat al seu país dos delinqüents multireincidents que acumulaven més de 30 detencions policials a Lloret de Mar. Un d'ells, per cert, ja havia estat expulsat el novembre del 2023, però havia tornat amb una identitat falsa. I en salut, expliquem que l'asseguradora de l'Institut Català de la Salut ha hagut d'indemnitzar amb 230.000 euros un pacient per les seqüeles patides després d'una operació per una hèrnia discal. Durant la intervenció se li va lesionar una arrel nerviosa que li afectava el control dels esfínters. I acabem avui explicant que la Generalitat ha obert un procediment sancionador contra el pagès Josep Pàmies i un altre contra la seva associació Dolça Revolució per promoure el clorit de sodi, un tipus de lleixiu per tractar l'autisme. La conselleria imposa dues sancions de 600.000 euros i els fets es remunten a un acte que va organitzar Balaguer al setembre del 2023.
Gràcies, Mar. Notícies d'una jornada en què hi ha pocs canvis importants. Només destacar que els pantans, per sort, van pujar un poc a poc de nivell després de les pluges caigudes durant la Setmana Santa, però de cara als propers dies no es veu ni una sola gota d'aigua que pugui caure arreu de Catalunya. De fet, aquesta setmana acabarà amb una pujada de temperatures que es farà més evident de cara al cap de setmana quan els termòmetres tocaran sostre. Fins i tot s'esperen màximes que faran quasi bé als 30 graus. Tot i això, no feu el canvi d'armari perquè a principis de la setmana que ve tornaran, sembla ser, a baixar els termòmetres. I ara és moment de conèixer com està la xarxa viària. T'ho explica la Mireia Camars. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona
bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. L'autovia 2 va carregada entre Cornellà i Sant Feliu de Llobregat en sentit Lleida per un camió avariat que ja s'ha pogut retirar. A la mateixa autovia 2 hi ha intensitat a Pallejà en sentit Lleida per un altre camió avariat que ocupa el voral. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. També comentar-vos que hi ha transversal la C25 i intensitat a Sallent en sentit Lleida per un vehicle avariat que talla un carril. A la Nacional 260 es dona pas alternatiu a Soriguera, Baro per esllavissades. Això provoca retencions en tots els sentits. A la B7 hi ha retencions a Barberà del Vallès en sentit nord i a la B30 a Cua Barberà en tots dos sentits. A la Ronda Litoral de Barcelona, a la B10 i a Cua de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i retencions a Esma Franca al Port en sentit Besòs. I a la Ronda de Dalt, a la B20 hi ha lentitud entre Horta i la Via Júlia en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:45, terrible succés a la petita localitat de Bellcaire d'Empordà. A l'Alt Empordà, passades les 5 de la matinada, els Mossos han trobat mort un menor d'uns 5 anys i la seva mare malferida. Els Mossos han detingut a mig matí el pare de la criatura com a presumpte autor del crim. Segons sembla, la parella no era gens problemàtica a la localitat, però estava en tràmits de divorci. A més, fonts policials han apuntat que hi hauria antecedents de violència masclista. Les mateixes fonts han avançat que l'home hauria entrat de matinada a la casa i després del crim hauria fugit. Es tractaria, doncs, d'un cas de violència vicària. El detingut passarà les pròximes hores a disposició del jutjat de la Bisbal d'Empordà. Què més sabem d'aquest cas, Mar Puerto?
Sí, els Mossos d'Esquadra han detingut a Albons, el pare que hauria matat el fill menor d'edat de 5 anys i apunyalat la mare, ferida greu, en el domicili, passades les 5 de la matinada. Segons les primeres hipòtesis, ella hauria sortit del pis malferida i hauria avisat un veí i després ha estat traslladada a l'Hospital Trueta de Girona, on continua ingressada estable dins de la gravetat. L'alcalde de Bellcaire, Josep Molines, ha fet unes declaracions dient que el poble està molt consternat i condemna el crim.
Estem consternats aquí a Bellcaire d'Empordà, com a poble petit. Despertar-nos amb una notícia tan dolenta com aquesta doncs no agrada. Des de l'Ajuntament ja hem activat tota una sèrie de protocols per atendre doncs, la família, gent directa, amics, familiars, portes obertes per atendre'ls per assessorament de psicòlegs.
El pare els hauria atacat a ganivetades. Els diferents cossos policials l'han buscat per la zona i també haurien alertat el Centre de Cooperació Policial i Duanera del Pertús per si intentava creuar la frontera. Posteriorment, però, l'han trobat amb l'arma i ensangonat i s'ha conegut que estava en tràmits de separació amb la parella.
No ens consta des de serveis socials que tinguéssim cap notícia sobre aquesta família. Per tant, ens ha sobtat molt. Feia 4 o 5 anys, em consta, que estaven en aquesta casa.
A més, aquesta tarda està previst que es faci també un minut de silenci al poble i es decretin 3 dies de dol.
Gràcies, Mar. Anem ara fins a les comarques de Tarragona, fins a Torredembarra. Concretament, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home. La policia ha trobat el cadàver amb signes de criminalitat en un pis. Alguna novetat sobre aquest succés, Jolanda Canales?
Han estat els companys de pis de la víctima els que han trobat el cos sense vida i han anat a la comissaria per donar l'alerta. Això ha estat sobre les 4 de la matinada. Els agents han anat al domicili, que es troba a prop del mar, al carrer Verge del Carme de Torredembarra. Segons explica el Diari de Tarragona, aquest habitatge on s'ha produït el crim és un pis ocupat des de fa uns 2 anys. Normalment hi viuen 3 persones i de vegades alguna més. Segons han explicat els veïns, del pis entraven i sortien moltes persones. Per això sospiten que els que hi vivien formaven part d'un clan relacionat amb la droga. També han denunciat algunes conductes incíviques. Altres veïns, però, asseguren que els nois eren molt discrets i no relacionaven amb ningú. La Divisió d'Investigació Criminal del Camp de Tarragona dels Mossos s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret d'actuacions, i el jutjat d'instrucció 9 del Vendrell, en funcions de guàrdia, s'ha fet càrrec de la investigació de la mort de l'home un cop finalitzat el tràmit d'aixecament del cadàver realitzat per la comissió judicial.
Gràcies, Jolanda. Anem a Badalona, on aquest matí l'alcalde Xavier García Albiol ha avançat que no tornarà les claus dels pisos del carrer Canigó desallotjats i que estaven ocupats. Es tracta, Mar Puerto, de 2 habitatges, sembla ser, oi?
Sí, són 2 habitatges del número 118 del carrer Ausias Marc, desallotjat el 6 de març per l'aparició d'esquerdes, i l'alcalde, Xavier García Albiol, ha avisat avui que aquests veïns no podran tornar a entrar a casa perquè no s'obrirà la porta a cap ocupa. Albiol diu que només es donaran claus a veïns que siguin propietaris o llogaters.
Ens estem trobant un problema, i els hi dic, alguna d'aquestes finques està ocupada, algun d'aquests pisos, sobretot del carrer Ausias Marc, estava ocupat. Ja els hi adelanto, ocupat il·legalment. L'Ajuntament de Badalona no entregarà les claus dels pisos a qui no sigui el seu propietari o el seu llogater legalment demostrable. Això ja ho dic, i que ningú no pensa en altra cosa. El govern de Badalona no obrirà les portes a cap ocupa perquè entri en un pis. I ho adelanto, eh? Les claus se'ls hi tornaran amb aquells veïns que són propietaris o que són llogaters. En els ocupes no se'ls entregarà les claus. Decisió del govern, decisió meva. A part d'aquí, s'ajudarà a tots els veïns que calgui i que sigui necessari.
De fet, en paral·lel, la setmana passada ja van començar a tornar a casa els veïns del número 5 del carrer Canigó, també desallotjats després que s'hagi reforçat l'apuntalament de l'edifici.
Les presons catalanes tornen a ser notícia, lamentable notícia aquest matí. L'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans ha denunciat avui la mort d'una dona que estava interna a la unitat d'hospitalització psiquiàtrica de Brians 1 i que hauria mort suposadament per un suïcidi. Fonts penitenciàries han confirmat que la persona va morir el dijous 28 de març a l'Hospital de Bellvitge, on va ser traslladada des del centre penitenciari en estat crític, ingressada a la unitat de cures intensives després d'una temptativa de suïcidi que va succeir el dilluns dia 25 al vespre. L'Observatori assenyala que seria la tercera mort per aquesta causa en 3 mesos i ha defensat a un punt a la xarxa X que totes les vides tenen el mateix valor. La campanya d'estiu no es veurà perjudicada. Aquest és el missatge que el delegat del Govern Central a Catalunya, Carlos Nieto, ha enviat als municipis de la costa catalana afectats pel temporal Nelson, que ha arrasat les platges de Barcelona, Tarragona i, sobretot, les de Girona. Les platges metropolitanes han quedat en una situació dèbil pel que fa a la sorra i amb molts equipaments malmesos. A la Costa Brava, Lloret, Tossa de Mar o Blanes han vist molt castigades les seves platges i passejos marítims, però on la borrasca Nelson ha fet més mal ha estat, sobretot, a Platja d'Aro i, sobretot, Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà. Amb el seu alcalde parlarem d'aquí un moment. Abans, a RENEN COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, Jorge Guillén, sobre si és possible evitar els estralls de temporals com Nelson, si la sorra que desapareix o que ha desaparegut retorna o retornarà, o com seran les platges i passejos marítims si continuen aquestes borrasques tan i tan violentes. Amb ell ha estat la Yolanda Canales.
L'investigador ens ha dit que el futur de les platges no serà ni millor ni pitjor, sinó diferent, perquè el litoral sempre és canviant i ens hem d'acostumar a això, que les platges que coneixem de tota la vida o desapareixeran o no seran igual. És un procés natural, ha passat sempre. El problema, diu, és que ara es nota més perquè s'han reduït les aportacions de sorra o s'ha ocupat el litoral des del punt de vista urbanístic. En tot cas, Jorge Guillén té clar que la solució per posar fi a la situació no és fàcil.
Perquè tenim que pensar en aquesta gestió de sediment que estan plantejant, però segurament també planificació territorial, segurament en alguns llocs tenim que retrocedir i sobretot tenim que canviar la nostra mentalitat, perquè no podem mantindre les platges que tenim ara de cara al futur. O sigui, que aquesta mentalitat la tenim que canviar. Les platges canviaran i algunes probablement desapareixeran també.
El govern central ha assegurat que la campanya d'estiu no es veurà perjudicada pel temporal. Això vol dir que es portarà sorra a les platges. Però això, segons l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, és una solució per sortir del pas. I posava aquest exemple.
Si tenim una compte corrent i nosaltres fem un ingrés de 100, evidentment aquest 100 ens durarà un cert període de temps, però si no ingressem més no tenim la solució, estarem en números vermells. Les platges funcionen de manera semblant, les regeneracions és una solució parcial però no és una solució definitiva.
Jorge Guillén creu que una de les mesures principals a tenir en compte i que s'ha de controlar és la gestió dels sediments. I posar espigons a les platges, a part que és inviable fer-ho a tot el litoral català, diu que servirà a curt o mitjà termini.
Els espigons el que fan és que disminuir la capacitat de l'onatge de les corrents de transportar sediment i llavors disminueixen també l'erosió de la platja. Però, clar, penso que probablement és inviable, no? Pensar pues, una línia de costa com la catalana de 400 o 500 quilòmetres contínuament amb espigons.
També l'investigador fa una advertència al sector turístic. S'ha d'adaptar a la nova situació i no basar-ho tot en la platja.
Saludarà el senyor Jordi Soler, que és l'alcalde de Calonge i Sant Antoni. Senyor Soler, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Estem parlant avui de les destrosses que el temporal del passat cap de setmana doncs, ha deixat pràcticament tot el litoral català, sobretot a les comarques de Girona, el Baix Empordà. La platja de Sant Antoni ha quedat molt perjudicada. Ahir mateix el govern central va dir que declararà la costa catalana zona d'emergència. Això, senyor Soler, a la pràctica, què significarà per a la platja de Sant Antoni de Calonge, que pràcticament ha desaparegut?
Bé, nosaltres aquí incidim. De fet, ahir vam tenir una reunió amb el subdelegat del govern i amb el cap de costes de Girona, i això ha d'incidir en dos punts, aquesta declaració d'emergència. Una, la primera és amb la reconstrucció de tot el que és la platja de Torre Valentina i Es Monestir, principalment, i la segona és la posta al dia definitiva, la sortret de sortida dels nous espigons que s'han de construir aquí, amb un projecte que ja està fet, acabat i aprovat, i que només falta licitar-lo i executar. Mm-hmm. En aquests dos sentits treballarem. Si es declara la situació d'emergència, vol dir que tot irà molt, molt més ràpid, i intentarem, inclús, si l'Estat per la tramitació no va lo ràpida que nosaltres voldríem, avançar nosaltres el cost del que s'hagi de fer, per tal de que el tinguem a punt a primers de juny.
El delegat del Govern Central de Catalunya, el senyor Carlos Prieto, deia ahir que la sorra de les platges aquestes, Monestir i Torre Valentina, s'ha desplaçat i que en poques setmanes tornarà al seu lloc, perquè ens ha afectat, o us ha afectat, el que es diu, un temporal de component sud. Comparteix aquest diagnòstic, senyor Soler, vostè?
Generalment a la primavera sí que torna sorra, però és que ara la quantitat de sorra que ha marxat, és a dir, Torre Valentina, està sense un gram de sorra, jo no ho havia vist mai. Jo tinc 63 anys, això jo no ho havia vist mai. La gent que ha parlat d'aquí, de Calonge i Sant Antoni, tampoc ho havien vist mai. I dubto jo que tornem a tenir, evidentment abans de l'estiu no, per situacions naturals, a la tornada de sorra que es comenta. Que ha d'entrar sorra, sí, perquè a la primavera i més cap a l'estiu la sorra es va regenerant, però n'haurem d'abocar molta i molta, perquè s'ha desplaçat moltíssim cap a l'altra banda de la badia, és a dir, cap a la zona de Palamós, i sobretot també el primer espigó de Calonge.
Això vol dir, senyor Soler, que la temporada d'estiu perilla, o de cara als mesos forts, juliol, juny, juliol, agost, estarà tot en ordre?
Bé, nosaltres la intenció és que tot estigui en borda, per això ens hem ofert avançar els treballs si cal, esperant aquesta declaració d'emergència i l'arribada de diners per part del govern de l'Estat, que és el competent amb la matèria, però nosaltres hi hem de posar el que sigui necessari perquè a partir de juny això estigui, si no en situació de servei, sinó en una situació de normalitat que permeti que la gent que vingui a passar les seves vacances les pugui passar amb tranquil·litat. No.
Els danys són molt quantiosos, ja ho teniu quantificat, de quina xifra esteu parlant?
Bé, es fa molt difícil quan hi ha d'haver còpia de sorra, però nosaltres així, grosso modo, estimem de l'ordre de 450-500.000 euros.
Déu-n'hi-do. Una xifra molt important per un municipi com Calonge i Sant Antoni. Vostè parlava abans de la construcció dels espigons. Això evitaria en successius temporals les destrosses que hem pogut veure aquests dies, senyor Soler?
És a dir, això el que evitaria és el desplaçament de sorra. La construcció dels espigons ve acompanyada d'una còpia de 500.000 metres cúbics de sorra que haurien de crear una platja estable d'uns 40-50 metres permanentment, amb les oscil·lacions pròpies de la temporada, però sobretot l'últim gran espigó, que és el que es faria al final del Riera Àuvia, a la zona de Calonge, que són 350 metres, gran part d'ells submergit, evitaria el desplaçament de sorra cap a Palamós, i després allargant també el de Palamós i donant-li una forma d'ahir, el primer de Palamós, el que faria seria dotar de les platges de Es Monestir també de la sorra necessària que no desapareixés. Amb això la badia quedaria estabilitzada, i en principi no haurien de tema per posteriors temporals. Que podria o no modificar la sorra, però sempre comptant que seria més o menys estable.
Edificis del passeig marítim, el mateix passeig marítim, estan en risc, no ara poder, sinó de cara al futur, si no es prenen mesures ràpidament, senyor Soler?
Sí, la part central de tot el que és el passeig de Sant Antoni, la seva part central, pels que ho coneixen, la zona on hi havia el Simón, on hi havia l'Estela Mar i tota aquella zona d'allà, és la que més afecta sempre que hi ha temporal. Generalment els de llevant directament, i aquests que ha sigut una garbinada, doncs també l'ha afectat molt, molt directament. El problema que tenen la façana marítima és que l'aigua de mar pica directament contra les façanes de les cases, ja. Al picar sobre la façana, puguis o no, hi ha una erosió que crec que la curta, si això no es palia, doncs tindrem problemes.
Molt bé, doncs hem fet una repassada com està la situació a la zona de Calonge i Sant Antoni amb aquest temporal que ha castigat doncs tot el litoral i sobretot ha fet molt de mal doncs a la costa central de les comarques de Girona. Ho hem fet amb el senyor Jordi Soler, alcalde de Calonge i de Sant Antoni de Calonge. Senyor Soler, gràcies, bona tarda, moltíssima sort. Esperar que el govern central es posi en marxa ben aviat, que repari tot el que s'hagi de reparar i que la temporada d'estiu sigui tan profitosa com és sempre a Calonge i Sant Antoni, eh?
Moltes gràcies i, com sempre, al vostre servei.
Deixem les platges del Baix Empordà, de Sant Antoni de Calonge, i sobre aquesta mateixa qüestió, sobre el temporal que ha castigat Catalunya la passada Setmana Santa, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, considera que ens hem d'anar acostumant a aquests embats, com el del temporal Nelson, que han deixat malmesa a bona part de la costa catalana i que són productes, segons ell, del canvi climàtic. Mascort ha dit aquest matí que també ha avançat que, tot i la muntant pluja que ha caigut la darrera setmana, el govern no es planteja per ara aixecar l'emergència per sequera. Amb el conseller Mascort ha estat l'Iker Vegas.
Així és, Mascort ha declarat que la ciutadania s'ha d'acostumar a la situació actual en què es troben les platges, les quals s'han vist com el temporal del mes de març s'ha emportat gran part de la seva sorra. El conseller d'Acció Climàtica ha destacat que s'han d'establir tant solucions puntuals per a aquest estiu com estructurals que mitin a llarg termini.
L'aportació de sorra que puguin fer alguns ajuntaments o algunes administracions per aquest estiu és una solució puntual, però hem de pensar a llarg termini perquè hi ha alguns llocs que patiran molt. No només per l'augment del nivell del mar, sinó perquè l'efecte d'aquestes garbinades cada vegada més freqüent farà que ens haurem de plantejar solucions estructurals per a aquestes platges.
Tanmateix, les últimes pluges també han tingut un efecte positiu, ja que han donat una mica d'aire situació d'emergència per sequera. Malgrat que les dades reflecteixen que actualment es trobem per sobre del 17%, Mascort ha assegurat que no tindria massa sentit aixecar l'emergència si d'aquí a un curt termini s'ha de tornar a decretar i, per tant, s'ha d'esperar a veure les pròximes previsions.
Si durant aquest abril plogués i arribéssim a uns nivells dels nostres embassaments com estàvem fa un any, doncs sí, seria possible aixecar l'emergència. Però això vol dir augmentar 8-10 punts als nivells dels embassaments, cosa que avui no està passant.
Alhora, ha recalcat que l'arribada d'aigua en vaixells només està pensada per a la fase d'emergència 2, la qual encara no s'ha decretat. A més, afirma que no és la solució per acabar amb la sequera, sinó que més aviat servirien per a cobrir equipaments indispensables que necessiten aigües.
Arriba ja el moment de fer una mínima aturada, minut i mig, publicitat, bones recomanacions, i després escoltarem la denúncia de Sofin, l'Associació d'Usuaris d'Internet i Financers, que denuncia precisament la desprotecció dels consumidors en casos de ciberatacs bancaris. T'ho explico d'aquí un minut i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els consumidors estem desprotegits en casos de ciberatacs bancaris. És la denúncia que ha fet avui l'Associació d'Usuaris Financers arran de la sentència d'un jutjat de Barcelona que creu que el banc no és responsable perquè l'usuari va facilitar dades personals. Asofin reclama un sistema judicial amb una resposta més eficient davant un problema que no para de créixer. És així, Sergi Torn.
Sí, segons l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, hi ha una estafa cada 3 hores a Catalunya que sumen 8 al dia i 2.000 a l'any. A més, aquest tipus d'estafes han augmentat un 78% al sector de la gent gran. L'any passat els Mossos van rebre 36.500 denúncies per estafes informàtiques i tot i aquest elevat número, únicament 2,5% dels casos van arribar als jutjats. I quan ens referim ara a les estafes bancàries, una sentència canvia la càrrega de la culpabilitat. En un cas de fix, el jutjat de Barcelona li dona la raó al BBVA i creu que el banc no és responsable perquè l'usuari va facilitar els seus codis. La pròpia sentència recalca que si l'afectat està nerviós per la situació, ha d'assumir les conseqüències dels seus actes i, per tant, no és cap eximent. Per l'Associació d'Usuaris Financers Asofin, la sentència deixa els consumidors en una situació de desprotecció i augmentarà la desconfiança. Marisa Protomàrtir, directora jurídica d'Asofin a COPE Catalunya.
La desprotección del consumidor es absoluta porque de un lado se ve obligado a hacer un periplo enorme de poner una reclamación en su entidad bancaria, poner una denuncia en comisaría, pero es que además esto tiene un componente también muy peligroso, que es que esto va a provocar una desconfianza del consumidor en la operativa online con su banco, que es una cosa que obviamente interesa a todo el mercado, pero principalmente a los bancos, que se ahorran muchísimo dinero en atención al público de esta manera.
Per l'entitat, són els bancs els que han de protegir els seus clients. Considera que els estafadors s'identifiquen com personal bancari i tenen dades personals que són les que causen l'engany i la confusió. I, segons Asofin, són els bancs els que han d'assumir les mesures de seguretat.
És com un brindis al sol. Així s'ha expressat el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, al valorar la proposta de referèndum que ha plantejat el president Pere Aragonès. Arbós ha explicat al Sergi Tor que aquesta figura no té cabuda en l'ordenament jurídic nacional ni tampoc l'internacional.
El president de la Generalitat, per justificar el referèndum pactat, invoca l'article 92 de la Constitució, però s'oblida d'altres dues realitats normatives. Primer, la sentència del Constitucional del 2008, que diu que les propostes de modificació de l'ordre constituït s'han de fer per la via de l'article 168, és a dir, a través d'una reforma formal de la Constitució espanyola que necessita els vots favorables dels 2/3 del Congrés dels Diputats. I a més també hi ha l'article 2 de la Constitució espanyola que indica la indivisibilitat d'Espanya. El catedràtic Xavier Arbós ens explica a COPE Catalunya quins són els efectes de la sentència del Constitucional i de l'article 2.
Qualsevol referèndum que es faci per qualsevol via es topa amb l'article 2 de la Constitució, el principi d'unitat. I mentre no canvia aquest article, qualsevol referèndum que es faci, per la via que es faci, serà inútil, no podrà tenir cap efecte pràctic vinculant. Per això s'ha d'anar una mica en compte amb determinades promeses que poden portar a la frustració, segons com acabin.
Per tant, un referèndum de secessió necessita una reforma constitucional per ser validat i els mecanismes de reforma que existeixen estan establerts a l'article 168 de la Constitució.
Taques a la pell i pigues, quan són perilloses o quan hem d'anar al dermatòleg? Són algunes preguntes a les que avui busquem respostes. Les taques, per exemple, són el resultat de l'alteració de la melanina, que és el pigment que ens protegeix dels rajos del sol. La majoria de taques no comporten riscos per a la salut, però sovint resulta fonamental diferenciar-les i conèixer com són els seus símptomes per tractar-les amb molta més eficàcia. En canvi, amb l'espiga s'ha d'anar molt més en compte. El seu color, el seu tamany, són senyals que ens indiquen que has d'anar a un dermatòleg per revisar-les sovint. La majoria de les persones tenen entre 10 i 40 pigues comunes a tot el cos i moltes vegades, en veure's una nova, ens sorgeix el dubte de si cal o no controlar-la. L'Aurora ha explicat a Renan Cope Catalunya i Andorra la seva convivència amb les pigues, en té i moltes. Mara Rodríguez.
Doncs bé, Carlos, l'Aurora Rodríguez és una dona de 50 anys que té moltes pigues, sobretot als braços i a la cara, i és per aquest motiu que va acudir al dermatòleg.
Bueno, normalment, si són pigues d'aquestes que tothom té, que són més claretes, que hi ha moltes, res, no... És un tipus de pell. Miren més les que són més de color més obscur, que són les nevus, aquests, que aquests són els que a vegades poden tenir alguna cosa. Que normalment també la gent que té pigues també sol tenir més nevus, clar.
Les pigues de per si no tenen per què significar cap perill, però sí que és cert que convé comprovar que no pateixen canvis cap a formes anòmales. De fet, a l'Aurora li han tret dues pigues en zones complicades.
Un, perquè estava una zona que em molestava, em sangrava, però no era dolent ni res. I després un altre al peu, perquè bueno, havia notat que s'havia fet una forma diferent. Vaig anar al dermatòleg i em va dir, pues millor el traiem i l'analitzem.
Un tumor maligne pot aparèixer tant a partir de pell normal o bé a partir d'una piga que ha canviat. L'Aurora té aquestes pigues des de ben petita i ha de vigilar molt amb el sol.
Normalment les persones que tenen moltes pigues també tenen un tipus de pell més clara i amb més risc de que, bueno, cremis, d'aquestes coses. Llavors em poso protecció, em poso crema i a més a la cara, que ara ja amb l'edat surten més taques perquè no ens protegim com s'haurien de protegir, doncs també em poso una específica que em va donar el dermatòleg per la cara.
Moltes persones, sobretot les que tenen la pell clara, tenen alguna piga en alguna part del cos, especialment en zones fotoexposades, com pot ser el rostre, les galtes, el nas i els braços, perquè les pigues s'intensifiquen amb l'exposició solar i d'aquí la importància de la crema.
Puc parlar amb la doctora Marta Vilavella, que és dermatòloga del Centre de Dermatologia i Dèrmic. Doctora, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Molt bé, mira, avui estem parlant de les taques a la pell, habitualment taques de color marronós. Explica'ns una mica, d'entrada, per què surten aquestes taques i què podem fer per evitar-les, doctora?
Molt bé, doncs les taques surten per trastorns de la melanina, que és un pigment que tenim a la pell, que el fabriquen unes cèl·lules que es diuen melanocits, i que l'objectiu d'aquesta melanina és protegir-nos de la radiació solar. Però què passa? Que quan prenem sol en excés, des de que som petits, que ens anem exposant al sol sense donar-nos compte, tota aquesta radiació acumulada fa que quan siguem grans tinguem totes aquestes taquetes marronoses a la pell, sobretot de la cara, de l'escot, de les mans, zones que han rebut el sol de manera contínua durant molts anys.
I quin tipus de taques podem tenir? Hi ha diversos tipus o són unes taques úniques, per dir-ho d'alguna manera, ben senzilla?
Hi ha molts tipus de taques i aquí és imprescindible i fonamental el diagnòstic del dermatòleg. Tenim taques que no són importants, com els lentígens solars o les típiques taques de senyor gran, no? De senyora gran, els lentígens actínics. També hi ha el melasma, o en aquelles dones embarassades es diu cloasma, que són unes taques que se situen al bigoti, a les galtes. També hi ha taques d'hiperpigmentació inflamatòria i després si entrem en el món de les pigues i si diem que una piga és una taca, doncs podem tenir càncer de pell, melanoma, pigues i queratosi seborreica de tot tipus.
Clar. I parlant de taques concretament, les més preocupants o perilloses, quines podrien ser?
Les més preocupants serien aquelles taques que ens canvien al llarg del temps de coloració. Seria el melanoma, seria una taca que fos amb varis colors, color negre, color marró, color rosat, que va canviant, que va sagnant, que fa algun tipus de símptoma com picor, i sobretot pues, que era molt petita i que l'evolució ha fet una experimentació d'un augment de tamany al llarg de pocs mesos.
I en aquest moment és quan hem d'anar ràpidament al dermatòleg, no suposo?
Exacte, exacte.
Preguntava al començament com podem evitar-les o com podem eliminar aquestes taques. És possible, doctor, això? eliminar-les?
Per evitar-les, el primer que li diem al pacient és que ens fotoprotegim, és a dir, que utilitzem un factor de protecció solar alt, un factor 50, i que el fem servir durant tot l'any. Inclús els dies que fa núvol, també les radiacions poden tocar la nostra pell i poden tenir efectes a llarg plaç, així que protegir-se del sol. Mm-hmm. Evitar les hores més perilloses d'incidència solar, que és de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda, fer servir mesures com gorres, parasols, ulleres de sol, i algunes sí les podem eliminar amb alguns tractaments. Exacte. Com peelings químics, com làsers, hi ha diferents mètodes, i altres, quan parlem de melanoma o hi ha taques dolentes o pigues, les eliminem, però les hem de treure, les hem d'operar en punts.
I aquestes taques que surten les persones, podríem dir, ja més grans, que són qüestions d'edat, aquestes també es poden eliminar o aquestes ja són de per vida?
No, sí que es podrien eliminar. Totes potser no i del tot tampoc, però sí que amb làsers, amb crioteràpia, amb diferents procediments de la consulta, poden atenuar-se.
De totes maneres, el que s'ha de ser és molt actuar amb molta prevenció, sobretot ara que arriba el bon temps, sembla ser que arriba el bon temps, i hem d'anar per al sol, quan anem a la platja, doncs exposar-nos al sol amb molta, molta, molta protecció. Doctora Marta Vilavella, dermatòloga, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda i moltíssima sort, eh?
Moltíssimes gràcies a vostès. Adeu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
I ara, el millor preu. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735 amb 90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera, es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Recte final ja del migdia, COPE, en companyia del Joan Ballori. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, com sempre, Esports COPE. Déu-n'hi-do avui el show que s'ha muntat, no aquí, sinó a Barajas, amb l'arribada d'aquest personatge que és Luis Rubiales. Hi ha passat de tot, no? Aviam.
Sí, començarem des de Madrid, perquè efectivament ha tornat ja Luis Rubiales de la República Dominicana, ha aterrat a l'aeroport de Barajas, allà l'esperava la Guàrdia Civil, li ha notificat que està imputat per presumpte delicte de corrupció durant el seu mandat com a president de la Federació Espanyola de Futbol, i després ha quedat en llibertat a l'espera de prestar declaració. Estarem amb el company Javi Gómez, que ha estat tot el matí a l'aeroport de Barajas. També estarem aquest matí a París, a una setmana pel partit entre el PSG i el Barça, el PSG que juga avui, semifinals de la Copa Francesa. El Barça ha tornat a la feina per començar a preparar aquest partit. En clau espanyol sentirem a Cabrera, que ha passat aquest matí per sala de premsa, i en bàsquet també farem la prèvia del Maccabi Barça de demà, partit important d'Eurolliga.
Gràcies, Joan. Tot això a partir de les 3 i 5 minuts de la tarda. Bon programa, que vagi bé. Eh?
Gràcies, fins ara.
Nosaltres, abans de tancar aquesta edició del migdia COPE Catalunya i Andorra, encara tenim una última hora. Ens arriba des de les comarques de Girona, concretament des de l'Alt Empordà, i fa referència a la sequera, les conseqüències i algunes baratolades, per dir-ho de manera suau. Han botejat i han sabotejat i han deixat completament inutilitzats tres pous de Castelló d'Empúries que el Consorci d'Aigües de la Costa Brava havia recuperat per garantir l'aigua de boca a diversos municipis de la zona aquest estiu si no plou. El sabotatge ha deixat un dels pous completament inservible, s'hi han abocat ferros, i dos més que amb tota probabilitat no es podran reparar abans que comenci la temporada d'estiu. L'incident ha coincidit amb la protesta que els pagesos van fer aquest dimarts a tota la zona. El Consorci ja ha començat a avaluar els danys i ha denunciat els fets davant dels Mossos d'Esquadra, que ho estan investigant. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. Us deixem a la companyia de Pilar García Muñiz, com sempre. Continuo explicant tot el que t'interessa, que vagi bé i que tinguis molt bona tarda.